Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge celebrem la Jornada Mundial de les Comunicacions sota el lema Comunicar esperança i confiança en el nostre temps. Avui parlarem amb el periodista Salvador Alsius sobre el darrer codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Festa de l'Ascensió del Senyor. En l'Ascensió de Jesús comença el temps per anunciar l'Evangeli. L'Ascensió ens urgeix a continuar la missió que Jesús confia als seus deixebles. Aneu i convertiu tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot el que us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. La missió és l'anunci de l'Evangeli a totes les generacions, i l'Evangeli és Jesucrist. Ha començat el nostre temps, el temps de l'Església. L'any 1995, el Concili Provincial de la Tarraconense, dels Bisbats de Catalunya, en la seva resolució primera, es proposava aquesta finalitat. L'Església anuncia Crist a tots els homes i dones. En els últims temps, i a proposta dels darrers papes, som molt conscients que aquesta és la primera missió de l'Església. La dificultat és experimentar com fer-ho concretament i en el dia a dia. Per això m'ha semblat adient recordar, en forma de resum telegràfic, algunes notes del Concili Tarraconense. Tanmateix cal un advertiment. En la descripció social de l'any 1995 no es té en compte l'evolució ideològica d'alguns col·lectius. Per exemple, el creixement de l'anticlericalisme quan el clericalisme ha quasi desaparegut, el menysteniment de la dimensió religiosa o transcendent de la persona en propostes educatives, en mitjans de comunicació social i en alguns programes polítics, i l'interès creixent per l'espiritualitat, però sovint sense recerca de Déu. Aquestes i altres tendències encara fan més necessària la veritable urgència evangelitzadora. Sentir el goig i la responsabilitat de fer arribar el missatge de Crist a tot el país, integrat per persones i grups molt diversos que tenen actituds ben diferents de fe i de cultura. Aquest missatge és la bona nova de l'amor de Déu manifestat al món per mitjà de Crist en l'Esperit, oferir Jesucrist a la societat i ajudar a viure la fe i l'amor. Ajudar a refer l'experiència de Déu de molta gent allunyada, experiència que està intrínsecament lligada a l'amor als germans. Voler que el nostre llenguatge oral i escrit sigui senzill, clar, adaptat i entenedor, traspassat per aquella llum que porta l'alegria als cors i que els abrusa en descobrir Crist. Convençuts que no hi ha evangelització sense el testimoniatge, que té com a condició la unitat dels cristians, com a ànima l'amor de Jesucrist i com a cos l'atenció i donació solidària als necessitats, als pobres i als marginats. La nostra fe es manifesta en l'esperança i es realitza en l'amor. Anunciar i viure l'Evangeli a la nostra societat concreta, marcada per la secularització i el pluralisme, implica un seguit de conseqüències. Absència de pressió religiosa o irreligiosa, proposta a persones lliures. L'Església no vol dominar, sinó servir, aportant les energies de la fe, l'esperança i de l'amor, no a l'evangelització promoguda des del poder. Redescobrir la presència pública de l'Església en les societats modernes per mitjà de les seves comunitats i institucions. Afrontar la ignorància i l'indiferentisme religiós. Voluntat d'arrelament al país amb el desig de servei de pau i de reconciliació civil i religiosa. Acceptar i reconèixer la pluralitat de l'Església que ens enriqueix a tots, entre els que cerquen la renovació des de les seguretats i des dels que la cerquen assumint el risc de l'aventura humana. Comptem amb la presència del Senyor i l'alè de l'Esperit en aquest temps, el nostre temps, el temps de l'Església. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El bisbe Francesc Pardo ordena de diaca Dagoberto Rojas. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. El passat diumenge el bisbe Francesc Pardo va ordenar diaca Dagoberto Rojas, que va rebre el diaconat en el camí cap al presbiterat. Actualment té 27 anys, és originari de Colòmbia, on va realitzar els seus estudis eclesiàstics, i és a la diòcesi de Girona des de l'any passat. Fidels de les parròquies de Vilobí d'Onyà, on va desenvolupar la seva tasca pastoral fins fa pocs mesos, i de Pineda de Mar, on col·labora actualment, van omplir la catedral de Girona per acompanyar-lo en aquest moment tan important. En acabar la celebració, el nou diaca va agrair totes les persones que l'han acompanyat i l'han ajudat en el seu procés vocacional i va demanar a tots els presents que seguissin pregant per ell. També va tenir unes paraules d'agraïment per la seva família, que va poder seguir l'ordenació en directe per streaming des de Colòmbia.
L'escola Prats de la Carrera de Palafrugell celebra els 50 anys de la seva fundació.
Aquest dilluns, l'Escola Prats de la Carrera de Palafrugell, de titularitat diocesana, commemora els seus primers 50 anys de servei a l'ensenyament i a la cultura. A les 12 del migdia, el bisbe Francesc presidirà la celebració de l'Eucaristia d'Acció de Gràcies a l'Església Parroquial, i a les 8 del vespre tindrà lloc un acte acadèmic commemoratiu al Teatre Municipal. Des d'aquí, felicitem a l'Escola Prats de la Carrera per aquest 50è aniversari.
I a tots els nostres amics de Palafrugell que escolten Església Viva. Gràcies, Meritxell.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Miquel Calsina, delegat episcopal de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Benvingut, Miquel.
Hola, bones.
Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulguis.
Aquest diumenge de l'Ascensió, l'Església convoca, com cada any des de fa més de mig segle, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Es tracta d'una bona ocasió per reflexionar des d'una perspectiva cristiana i evangèlica sobre el paper i la influència que tenen els mitjans de comunicació en el funcionament de la nostra societat. I precisament això és el que fa el Papa Francesc en el seu missatge, que enguany porta per títol Comunicar confiança i esperança en els nostres temps. El Papa ens exhorta a tots a trencar el cercle pervers de centrar-nos només en les notícies negatives o en les males notícies, i a vetllar també per una comunicació constructiva, que fomenti una cultura de l'encontre i que ens ajudi, malgrat tot, a veure la realitat amb fortes dosis de confiança, que no vol dir que ens haguem de deixar arrossegar per l'extrem contrari de la desinformació, ni per un optimisme massa ingenu. El Papa, en definitiva, ens convida a tots, els professionals de la comunicació, però també a tots els ciutadans, que són els destinataris del seu treball, a situar-nos sempre en la lògica de la bona notícia de Jesús. I és que pels cristians aquesta bona notícia ha de ser sempre el sedàs a través del qual hem de valorar el que succeeix al nostre voltant. I la bona notícia, que és Jesús mateix, no és bona perquè prescindeixi del sofriment del món, sinó perquè el contempla amb una perspectiva més ampla. A la llum del Crist ressuscitat, ens diu el Papa, cada nou drama que s'esdevé en la història del món es converteix també en l'escenari d'una possible bona notícia. Des del moment que l'amor aconsegueix trobar sempre el camí de la proximitat i suscita cors capaços de commoure's, rostres que no s'enfonsen i mans sempre disposades a reconstruir.
L'any 1992, un grup de periodistes catalans van redactar el Codi Deontològic, que va ser aprovat en el segon Congrés de Periodistes l'1 de novembre d'aquell any. Es convertia en el primer Codi Deontològic del periodisme a Espanya. A partir d'aleshores s'hi van anar afegint annexos fins a la redacció del nou Codi el novembre de l'any passat, que fou presentat a Girona aquest passat mes de maig. El Consell de la Informació de Catalunya, el CIC, constituït el 1997, és l'encarregat de vetllar pel seu compliment. Aquest cap de setmana, com molt bé saben vostès, se celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions, i és per això que volem parlar d'aquest Codi Deontològic amb Salvador Alsius, que és membre del Consell de la Informació de Catalunya, el CIC. Benvingut, senyor Salvador Alsius. Què tal?
Molt bé. Moltes gràcies. Bon dia.
Cal dir, però, que aquest codi només té potestat moral i, per tant, no preveu sancions de cap tipus, ni econòmiques ni pèrdua de llicències per als que l'incompleixen, no?
Sí, sí, absolutament. És a dir, estem parlant de l'àmbit de l'autoregulació professional. Per tant, es tracta d'un instrument que jo en diria pedagògic, més que cap altra cosa. El món de la regulació és un altre. Jo mateix ara formo part també del Consell Audiovisual de Catalunya i aquest sí que és un organisme regulador, és a dir, tenim capacitat sancionadora a mitjans audiovisuals que incompleixin determinades normes, però el Codi Deontològic i el Consell de la Informació de Catalunya es mouen clarament dins el camp de l'autoregulació.
Bé, hem de dir als nostres oïdors que el Codi Deontològic es pot consultar a la pàgina web del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El Codi comença amb un objectiu que ens pot fer recordar el verset de Joan 8:32. La veritat us farà lliures, diu. El professional del periodisme està compromès amb la recerca de la veritat. Com es pot arribar a recercar la veritat? Quins objectius?
Bé, la veritat, com tots sabem, és un objectiu difícilment aprensible, No és un concepte monolític, a poc, vaja, que un vulgui fugir, fugir posicions dogmàtiques, però sí que, diguem-ne, pot haver-hi esforços honestos per acostar-s'hi. Per això el principi número del Codi parla en termes de recerca de la veritat. El compromís no és absolut en dir una veritat, sinó en recercar-la. I, per tant, es diu que el periodista té obligació d'acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible. De fet, aquesta és una actitud, diguem-ne, molt compartida a la professió. Diguem-ne, un periodista pot errar, pot equivocar-se. Una cosa és fer-ho de manera no intencionada, això, diguem-ne, és d'humans errar, i aleshores el que s'exigeix és la corresponent rectificació. Ara bé, esclar, quan estem parlant de falsejament intencionat, doncs aleshores quan estaríem entrant dins del, diguem-ne, de la manca manifesta d'ètica o de moral professional.
Es convida a distingir el que és informació de l'opinió i a difondre únicament informacions contrastades, evitant publicar rumors com si es tractessin de fets. L'aparició de les noves tecnologies o noves formes de comunicació, plataformes tipus Facebook o Twitter, han propiciat que es publiquin més rumors?
Sí, i tant. Aquesta distinció entre informació i opinió, o aquest altre aspecte de la qüestió, que és la difusió d'informacions no fonamentades, és un principi que està present a pràcticament a la totalitat de codis ètics dels periodistes de tot el món, començant pel, diguem-ne, la mare de tots els codis ètics, que és el de la Federació Internacional de Periodistes. És a dir, és estrany trobar un codi o corporatiu o bé d'una empresa concreta, d'un mitjà de comunicació concret, que no demani aquesta distinció entre informació i opinió i la no divulgació de rumors. Què passa? Doncs que amb les xarxes socials tot s'accelera, tots els paranys ètics s'aguditzen. De fet, hi ha poques coses noves, i per això el nou redactat del Codi no entra a parlar en el que són els criteris estrictes de determinades plataformes, no parla d'internet, per entendre'ns, perquè els principis són els de tota la vida. Què passa? Que internet, moltes d'aquestes, diguem-ne, els perills, diguem-ne, les possibilitats de transgredir principis ètics s'aguditzen molt més.
Sí, es parla també de respectar sobretot a les persones, no? De no utilitzar expressions injurioses ni a difondre dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar la dignitat de les persones. I també que es doni l'oportunitat de resposta. Això creu que es dona en pocs casos?
La veritat és que sí, perquè una de les coses que passa és que les empreses periodístiques han anat oblidant cada vegada més la seva, podríem dir, vocació estricta d'informar, i s'han convertit moltes vegades en instruments de polítiques pròpiament dites, o de polítiques econòmiques, o de missatges de qualsevol altre tipus, no? Els grups periodístics que s'han anat formant, per cert, cada vegada amb una major concentració de mitjans en unes mateixes mans, han oblidat això. L'empresari clàssic, diguem-ne, del món del periodisme, que era la persona que pensava que vendre informació era bo socialment i fins i tot rendible des del punt de vista econòmic, ha anat desapareixent. I els grups mediàtics estan immersos en interessos, en uns entramats increïbles d'interessos polítics, econòmics, etcètera, etcètera, no? I llavors, en aquesta mesura, diguem-ne, moltes vegades el que s'està fent és difondre de manera, diguem-ne, equívoca, com a mínim, en el millor dels casos, o de vegades clarament malintencionada, informacions, rumors, etc, que poden realment perjudicar a tercers.
Sí, precisament es demana tenir en compte que tota persona acusada o imputada d'un delicte té dret a la presumpció d'innocència. En alguns casos, sembla com alguns mitjans de comunicació no ho tinguin en compte, això, no? Que s'acusi ja directament.
Totalment, totalment. Però això passa, diguem-ne, a molts nivells. És a dir, ho hem vist, diguem-ne, en la informació sobre afers polítics o presumptes corrupcions de gent posada en el món de la política, però ho veiem també en altres nivells informatius, on ens sembla molt evident, diguem-ne, que cal culpabilitzar de forma directa. Per què? Perquè els delictes ens repugnen molt. Estic pensant, per exemple, en la violència de gènere. Naturalment que és una cosa execrable i que s'ha d'erradicar i que els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat també de contribuir a la seva erradicació, però no hem d'oblidar mai que també, diguem-ne, l'agressor o el presumpte agressor té dret a aquesta presumpció d'innocència i, per tant, no s'ha de criminalitzar a venedor, etc. Això, diguem-ne, el que no pot ser és que el respecte a la presumpció d'innocència depengui de l'actitud personal o subjectiva que té el periodista o la periodista sobre determinats delictes.
El Codi considera inacceptable l'ús de càmeres ocultes i d'altres procediments enganyosos per obtenir dades, així com la difusió no consentida de material procedent del telèfon mòbil, correus electrònics o altres suports de comunicació. Tot i així, diu el Codi textualment, en poden ser excepció les situacions relacionades amb fets o esdeveniments d'inequívoc interès públic i quan no hi hagi cap altra opció per donar compliment adequat al dret de la informació. No és una mica ambigu, això?
Sí, és ambigu, però els codis ètics difícilment poden esdevenir un catecisme. Els codis periodístics són el que jo en dic model d'humanaments. És a dir, per exemple, els codis ètics de la medicina, com que després les corporacions mèdiques tenen una capacitat sancionadora, han de baixar molt el detall del que es pot fer i el que no. En general, els codis ètics del periodisme es resumeixen en un nombre limitat de principis i formulats d'una manera molt, molt general. Per això dic model d'humanaments, no? Què hi ha al darrere del manament no mataràs? Doncs hi ha moltes coses i molts matisos, etc. No? Però està anunciat així, el no mataràs. Aquí s'expressa el principi general, com en la major part de codis, de que no es poden usar mètodes il·lícits per aconseguir la informació, per exemple, càmeres ocultes o gravacions sobre notícies, però com a tot arreu del món I això, per exemple, en els primers codis ètics de les televisions americanes, que van ser els primers que ho varen formular, se s'haurien posat aquestes dues condicions, aquestes dues, diguem-ne, excepcions. Fora que no es donin aquestes circumstàncies. Si resulta que tenim altres maneres per aconseguir la informació, doncs no cal usar les càmeres ocultes. O bé, l'altra condició, que l'objecte sigui de claríssim interès públic. Clar, llavors la pregunta següent és, què vol dir interès públic? Aquí podríem estar discutint estona i estona, i no és que no ens poséssim d'acord en la idea general, sinó seria molt complicat posar-nos d'acord en l'aplicació que té per a cada cas. I en els estudiants d'ètica periodística, quan feia classes d'aquesta matèria a la universitat, sempre els deia, quan ens posàvem a discutir un cas a classe, no us penseu que això és com els passatemps dels diaris que et diuen la solució a la pàgina 35. Aquests dilemes ètics no tenen una solució clara i definida, i moltes vegades la determinació de si hi ha, diguem-ne, culpabilitat entre cometes o no, és perfectament subjectiva.
Estem parlant amb Salvador Alsius, que és membre del Consell de la Informació de Catalunya, sobre el nou codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El codi diu que les fonts consultades han de ser protegides apel·lant al secret professional quan sigui necessari. Això es respecta al secret professional? Em refereixo, per exemple, a la policia o jutges. Respecten el secret professional de les fonts?
A veure, clar, la policia i els jutges no estan condicionats pel codi del Col·legi de Periodistes, no? En tot cas, tindran els seus propis codis o la seva pròpia consciència, no? Jo crec que l'haurien de tenir i potser més acusada, no? Més formada. Ara, en el cas dels periodistes, en general, al món sí que hi ha molt de respecte per aquest principi. Sobretot, diguem-ne, hi ha un cas ètic per antonomàsia, que és el Watergate, on els dos periodistes que descobreixen tota la trama que acaba amb l'impeachment del Nixon, doncs mantenen d'una manera escrupulosa el secret de la font amb la qual s'han compromès. Val la pena remarcar, pels menys coneixedors de la matèria, que el secret professional del periodista no es refereix a la matèria, com seria, per exemple, el secret professional del confessor, el secret de confessió, sinó que es refereix a la font, tal com m'heu dit. Perquè, en realitat, el secret professional és una forma, diguem-ne, de donar garanties al públic sobre la veracitat de la informació. És a dir, en la mesura que vulguem garantir informacions veraces i completes, podem fer ús de fonts anònimes. No ha de ser la tònica general, al revés. En nom de la veracitat, les fonts han de ser, com a norma general, transparents, i tindrem més credibilitat quan més clarament diguem quines han estat les nostres fonts. El secret professional refereix a situacions molt excepcionals en què la font ens demana d'una manera explícita mantenir-se a l'anonimat. Perquè si no hi ha font, no hi ha informació. I si no hi ha informació sobre un tema concret d'interès públic, doncs ja podríem dir una estafa, una merma, el dret a la informació que té el públic.
Segons dades de 2015, hi ha un suïcidi, 1,3 seria exactament, suïcidi diari, el 2015, 66 a les comarques de Girona. Arran del tema de la balena blava, s'ha tornat a parlar del suïcidi. En el codi deontològic trobem aquest anunciat. Diu, els casos de suïcidi només es difondran quan tinguin rellevància personal o siguin de manifest interès públic, tenint en compte, a més, el risc d'un efecte mimètic, no? El sentit que quan més es parla del suïcidi hi pot haver-hi gent que pugui ser atreta a suïcidar-se. Com ho ha vist ara aquest últim cas de la balena blava, com s'ha tractat en els mitjans de comunicació?
Bé, aquest cas jo l'he viscut molt directament perquè, com que ara la meva actuació professional gira al voltant del CAC, del Consell Audiovisual de Catalunya, doncs va ser precisament el CAC el que va fer un important senyal d'alerta en analitzar tota una sèrie de webs que inciten directe o indirectament al suïcidi. I això és un tema que el vam portar a Fiscalia i hem demanat directament als agregadors de continguts tipus YouTube, etc., que eliminin, o Google, que eliminin, diguem-ne, l'accessibilitat a aquestes pàgines. És a dir, aquí estem treballant molt intensament. El tema Balena Blava en concret és un episodi que ha sorgit, diguem-ne, com especialment, no sé, impressionant els ulls de la gent, però per sota d'això hi ha això, hi ha una gran quantitat de missatges circulant lliurement fins ara a la xarxa, que eren molt preocupants en aquest aspecte. Jo crec que aquí no hi ha més que apel·lar a la responsabilitat dels mitjans, però tot el que fa al suïcidi, com el que fa, no sé, anorèxia i bulímia, com el que fa el tema del joc, que ens ha de preocupar extraordinàriament, el joc online, està convertint-se en un problema social que pot explotar, diguem-ne, de manera imparable en pocs anys, perquè tots els sistemes sofisticats que estan utilitzant totes les cases d'apostes per enganxar gent jove, malgrat que teòricament no poden tenir accés a aquestes pàgines fins als 18 anys, però hi ha mil subterfugis per arribar-hi, i bé, ja dic, la cosa pot esdevenir un autèntic problema de salut pública, la qüestió del joc online, en molt poc temps. Tot això, diguem-ne, tots aquests temes, n'he citat tres i podria continuar, crec que tots plegats estem implicats, perquè això és una cosa molt important a dir també. El públic també s'ha d'implicar en l'ètica periodística. O sigui, l'ètica periodística, dit d'altra manera, no és una afer dels periodistes. Respon al dret a la ciutadania a tenir una informació completa, veraç i responsable, i amb això hi hauria d'estar implicat absolutament tothom.
Doncs molt bé, estaria molta estona parlant. Jo recomano als nostres oïdors que consultin aquest codi del Col·legi de Periodistes, del Codi Deontològic, a la pàgina web del Col·legi de Periodistes de Girona, de Catalunya, i hi ha també una cita del codi que és interessant, que els immigrants no poden ser tractats d'il·legals, com moltes vegades es diu, no? Perquè això suposaria negar a un ésser humà la categoria de subjecte de dret. Doncs senyor Salvador Alsius, membre del Consell de la Informació de Catalunya, del SIC, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i feliç Jornada Mundial de les Comunicacions Socials.
Encantat. Salutacions a tothom.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, confirmacions a Nevada, administrades pel nostre bisbe a les 12 del migdia. Dilluns que ve, celebració dels 50 anys de la fundació de l'Escola Prats de la Carrera, ho hem escoltat ara fa poc, de Palafrugell, missa a les 12, presidida pel nostre bisbe a la parròquia, i a les 8, acte al Teatre Municipal de Palafrugell. Dijous, vigília de l'adoració nocturna, a les 10 de la nit, al Temple del Sagrat Cor de Girona. Anem ràpidament a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 28 de maig. Amb nosaltres, mossèn Pere Narbon, rector de les parròquies de Palamós.
Bon dia de l'Ascensió. Avui és un d'aquells dies de l'any que, segons la dita popular, resplendeixen més que el sol. En l'Evangeli d'aquesta gran solemnitat, Sant Mateu, capítol 28, versets 16 a 20, se'ns relata com Jesús confia als apòstols una gran responsabilitat: continuar la seva missió a la terra. Després se'n va al cel. L'ascensió de Jesús al cel ens omple de goig perquè sabem que Jesús, tot i que ja no està físicament a la terra, sinó al cel, a través de l'Esperit Sant continua enmig nostre i ens ajuda a portar a terme la missió que, a través dels apòstols, ens ha confiat també a tots. A més, la seva entrada al cel anticipa la nostra entrada. Jesús, cap de l'Església, està ja al cel. I allà on ha arribat el cap, estem cridats a arribar-hi tots nosaltres, que som com el seu cos. Jesús ens ha obert el camí del cel i des d'allí ens ajuda a arribar-hi. En aquesta festa demanem al Senyor i a la seva mare que ens sostinguin per continuar la missió evangelitzadora de Jesús amb gran joia, amb l'esperança que al final de la nostra vida arribem amb ell al cel, des d'on ens ajuda i ens espera.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.